La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia, dimarts 9 de juny, així la que es parla una servidora, Susana Pérez, a l'esquerra la meva companyera, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
I allà enfront, més lluny, tinc a Txelo Climent, que la tinc en la part tècnica.
Bon dia.
Vos puc contar una cosa que m'ha llamat moltíssim l'atenció.
Sorprèn-vos.
Hi ha un belga que porta 9 anys recibint pizzas que no ha demanat mai, és dir... Jan, li diuen a este home, diu que algú s'empenya en fer-li la vida impossible, en una constància i una paciència dignes d'estudi. Des de fa 9 anys, este jubilat flamenco recibeix pizzas, kebabs, alites de pollos, de pollastre o hamburgueses, que no ha demanat en sa casa, en una localitat belga de 440.000 habitants, cada pocs dies, inclús diverses voltes en una mateixa jornada, i li criden a la porta, l'home té 65 anys i li fan l'oferiment i ell diu que s'ho emporten, que ell no ha demanat absolutament res. Bueno, pues este senyor diu, estic malalt i cansat, és dir, hi ha una persona i a més sempre li porten lo mateix, és dir, moltes voltes ha sigut sempre este tipus de menjar que repartixen i este home porta 9 anys i no detecten qui li ho porta, perquè n'hi ha vegades que tens que pagar-la de forma anticipada, no? En este cas, ahí on ells viuen. Així que, bueno, imagineu-vos quina situació té aquest home, 9 anys tocant-li... Diu que cada vegada que sent el motoret del Vespino que porten, ell se posa nerviós. Inclús li ensenyava les mans a l'entrevistador i li tremolaven perquè per ell és un acoso... Bueno, i això, doncs hi ha algú que diu... que te martiritza. I clar, això és denunciable. Se poden prendre accions legals?
Bueno. No ho sé, però clar, si tu ja una vegada més se tornen a cridar, també la persona que va, el repartidor, també ja sap on va, no? També li pot dir al que crida sempre, escolta, que ahí no és, que sempre que vaig me diuen que no, no? És un poc il·lògic, no sé.
Inclús aquest tipus d'empreses s'han arribat a reunir i han dit que quan arriba impedido d'eixa casa, d'eixa direcció, que no vagin. Però a voltes aplega personal nou que no ho sap i, claro, i estan, i claro, tornen a portar el pedido. És dir, imagineu-vos, no?
Tinc un dubte. I si l'home ho demana de veritat? És a dir, si un dia decidís demanar-ho de veritat, que tampoc compte, van...
Diu que la persona que,
clar,
que,
això també pot passar.
Que ho demana no es toma molt de, no se pren massa temps, perquè aquesta elecció és la que se pot fer més ràpidament marcant les primeres casilles a un aparell. És dir, diu que analitzant-lo, tras diversos anys, que sempre demanen 4 pizzas de formatge, 2 Coca-Coles i una extra.
Bé, almenys és de formatge i no du pinya. Si ho penses així,
però bueno,
perquè si te demanem de formatge, pues bé, però que porte pinya, pues no, que a la gent no li... Bueno, depenent de la gent.
Ha sigut curiosíssim. Però encara és més curiós perquè això ho ha retuitejat un eurodiputat molt conegut per tots nosaltres, que és Esteban González Pons, que és una persona molt dona a escriure llibres. És una persona que ho fa tot de forma novel·lada. Jo he pensat, no? I a més avui vaig a escriure i diré, Esteban, has pensat escriure un llibre sobre esto? Deve ser realment el acoso de la pizza.
La veritat és que sí, un poquet cridaner sí que és.
Quines notícies tenim?
Bé, pues, si te pareix, avui comencem en Nules, perquè m'ha cridat molt l'atenció de que la policia de Nules està investigant l'autoria d'unes pintades realitzades a un dels búnkers del conjunt de fortificacions situats al camí Cabesol i que forma part de la ruta testimonatge física, no?, de la Guerra Civil de Nules. Els fets van ser detectats el diumenge per alguns veïns que immediatament ho van traslladar a les autoritats locals. O sigui, quina llàstima que no s'aprecie aquest patrimoni, no?, de la Guerra Civil, que és un patrimoni històric i que algú hagi decidit pintar damunt d'ells, no?
És que quan un és molt jove aprecia poques coses. Deu de ser, es diria que tinguem ara en aquest moment l'autor d'aixes pintades, de ben segur és algú que, bueno, que si tinguera uns anyets més no les faria.
Pensaríem directament en alguns joves, no? Bé, seguim així a Vila-real, perquè el centre de dia Espardenyers duplicarà l'actual xifra de places per atendre menors en risc d'exclusió social amb l'ampliació dels seus serveis. La regidoria de serveis socials ha licitat el nou contracte de gestió en la qual es reflecteix l'ampliació de l'horari del centre d'inserció sociolaboral, que passarà d'oferir un servei matinal dirigit a 12 joves de 16 a 18 anys a 12 adolescents béns d'entre 13 i 15 anys que aniran per la vespre. Les empreses interessades disposaran fins al pròxim 17 de juny per presentar les seues propostes.
A mi me pareix una esteva molt bona, sota perquè s'ha dado una edat molt crítica i la gent necessita en aquest moment molt de recolzament. També tenim que dir que este govern aprovarà la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència frente a la violència que se sofrissen. Entonces, bueno, és un, per a mi és un bon camí, és dir, la nostra joventut n'hi ha que protegir-la i després ens evitarem aquest tipus de pintades en búnkers, perquè al final això és ni més ni res que menys que una ràbia continguda de la joventut mal encausada.
Ara parlem a nivell nacional una altra volta del Covid, perquè l'OMS alerta que la situació està empitjorant. L'Organització Mundial de la Salut va destacar que s'ha reportat més de 10.000 nous casos de Covid en els últims 10 dies i que la situació actual del virus a Amèrica Llatina és més complexa, és la més grau ara mateix de tot el món.
Clar, és com que ha anat de puesto a puesto i ara en este moment està allí el foco més...
Exacte, però clar, cautes, perquè al obrir fronteres, a això de les desescalades en tots els països, pues estan havent rebrots en diversos llocs.
Bueno, lo que han de tindre són mesures a l'hora de que arribi, quan se decidisquen a obrir els vols, per exemple, pues que hi haguem les mesures que calien, perquè així estàvem en pleno brote i va costar molt que en els aeroports a la gent se li prenguera almenys la temperatura.
I ara tornem així a la Generalitat Valenciana, perquè el president Ximo Puig ha anunciat que la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana ha sigut seleccionada per a participar en el desenvolupament d'un nou test de diagnòstic del virus de la Covid-19. El nou test s'està desenvolupant en el marc d'un consorci internacional en la qual està integrada l'àrea d'investigació en vacunes de la Fundació. Entre els avantatges que presenta el test es troben la rapidesa, perquè tarda menys de 2 minuts, la senzillesa, ja que es realitza a través de l'aire respirat pel nas, la sensibilitat i el seu baix impost, ja que costa menys d'un euro. Uns altres dels aspectes positius d'aquest kit de detecció és que es podria utilitzar també per a la qüestió turística i per a detectar altres virus respiratoris que pogueren sortir en el futur. Preguntes, qüestions?
Preguntes contingudes, d'allò de no sabem exactament què és el que preguntar? Pues...
Sí, que serà eficaç, però... A veure, però que siga més barat vol dir que serà 100% fiable?
No ho sabem. O sigui, jo imagine que reduir el cost espera que siga més fàcil i més comercialitzable, no? Entrar en
quan
una...
entrem en la paraula comercialitzable és quan la gent es comença a desconfiar, és dir, quan un producte se li lleva la marca, és menys bo o realment és perquè no se fa publicitat d'aquest producte? Realment és igual de bo una marca, un producte en marca o en sense marca? I cuidao, estem parlant d'alimentació, però quan parlem de proves, s'ha qüestionat molt la prova del Covid de la punxadeta del dit. O sigui, això s'ha qüestionat a muntó.
Esperem que això siga simplement una manera, jo crec, d'entrar en el comerç, no? En el comerç de poder una altra forma econòmica de sacar rèdit, no? A lo millor d'això. Un poquet aixina un poc complexe.
Bueno, que això cago en la consciència de cada un, però vaja.
Anem a parlar també una notícia molt trista, no? Perquè s'ha mort Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, als 53 anys. El cantant patia càncer des de 2015 i estava ultimant un nou disc del qual acabava de presentar una cançó. O sigui, a mi em va cridar molt l'atenció quan va ara en el confinament, no? I sí, a presentar, estava en el balcó amb la seva guitarra, no? I sí que el vaig veure molt dèbil, molt primet, i clar, el Txelo me dia avui, ui, pues estava bé, jo en aquesta imatge no el vaig veure gens bé.
Bueno, jo el vaig veure prim, però d'aspecte està clar que estava malalt. Però...
Sí, però tu t'esperaves al Pau Donés en una situació d'una malaltia, perquè tots ja hem tingut alrededor nostre gent malalta i assumim que el canvi físic és evident. Però jo, que estava en una persona que no era coneixedora, o almenys estava un poc disputada, va dir, és Pau Donés? No m'ho puc creure. Pues sí, el canvi físic era espectacular, bueno, notable.
Sí, pues avui ja ens ha deixat i després, com no... a lo millor escoltem, tenim rato per escoltar alguna de les seues cancions per fer-li un homenatge, no?
Això no passarà mai. Les cançons d'este...
No. què et pareix si ens anem a una cosa... Divertida no ho sé com és, divertida.
Bueno, és que cada un la diversió se l'agarra...
Com vosaltres vulgueu. Resulta que el diumenge anava un policia, no? Estava en Pesqueruela, en Valladolid, estava passejant pel riu Pisuerga de Valladolid, en la seva confluència amb el Duero, i de repent va veure algo molt, molt gran que caia a l'aigua. I clar, va saltar l'emergència i ell va començar a dir que era un cocodril. I quan van anar experts allà, van començar a veure i un dels experts va dir, estic veient pisades d'un cocodril del Nilo de 250 quilos.
Era del Nilo,
No podia cocodril del Nilo de 250 quilos. Clar, allí va saltar ahí totes les alarmes, tots els mitjans de comunicació estaven allà, fent mirant, no sé què. I clar, ahir per la vespre i si hi ha un xic dient, és que jo no he vist res. Diu, és que jo, per lo que he vist ara mateix, no vos puc dir si hi ha un cocodrilo. Diu, però clar, donaven molta verisimilitud al d'això perquè estava la policia, perquè havia sigut un policia el que ho havia denunciat. I ara, fa 3 hores, han dit que per les restes que han trobat, perquè ahir van trobar un pescat mossegat, no? Un peix mossegat, van veure com un rastre i van dir, no, això és com un humà que ha passat per ací. O sigui, moltes càbales per huir dir que creuen que és una nútria. Jo? Mare meua, una nútria.
Sí. Jo tinc un companyero que diu, que he estado toda la tarde hablando de un cocodrilo del Nilo y me vais a decir ahora que tengo que decir que es una nutria. Y me va a donar también mucha risa, vais a pensar. Es que es cert. Claro, lo que pasa que la credibilidad de que va a ser un cocodrilo el que va a adorar el policía local. El policía local, si veo algo, yo no pensé que no va a decir algo que no es. Es decir, es una autoridad, es algo que puede provocar una alarma social. Entonces, a mí lo que me chocaba era que fuera del Nilo, ¿no? Entonces... Y después, pues claro, me va a donar molta risa cuando esta persona que yo con él va a decir, ¿y ahora yo tengo que decir que es una nutria? Eso me va a hacer molta gracia.
Sí, claro, toda la vez por allí buscan a un reptil, también está bien, que ve que es un reptil que es, encara que siga molt gran, s'assusta molt i que va molt per baix de l'aigua. I jo estava veient a una reportera que li estava fent l'entrevista a un que deia, és que jo... No estic veient indicis de que estem parlant d'un reptil. I ella estava dient, però jo així puc estar tranquil·la perquè és que sona algo darrere i clar, ells...
S'assustaven tots. Clar. Però per uns moments, per un dia, per una vesprada, ens vam oblidar de la pandèmia.
Ai, clar.
Perquè clar, diuen, ante l'amenaça d'un cocodril darrere tu i tu en el micro i la pandèmia, dius, quasi que m'agarre...
Una va dir una notícia divertida i un altre diu, si te trobes al cocodril de cara divertida, crec que no serà.
Vull que els nostres oients sàpien què ha passat o com està en este moment la població de Nules. Recordes divendres que va estar la regidora de
Compromís
no, és, no? És de la
de Podem, de Podem,
de la coalició de és de Centrar Gent Nules, és la coalició d'Esquerra Unida i Compromís. Rosa Ventura ens va parlar un poc de lo que ha sigut de lo que està sent esta pobra poder de maniobra que tenen per a governar l'Ajuntament de Nules. I es va apuntar un poc entre una coalició i els han posat el nom de PPOE. Per tant, anem a parlar en el portaveu del Partit Socialista, Adrianso Ribes, i després parlarem en el portaveu del partit, perdó, en un regidor del Partit Popular. Recordem que ell és Mario García, ell va ser alcalde, però va decidir donar donar-li un pas, fer un pas enrere i deixar a Maria Victòria Marzal de portaveu del Partit Popular, però en el que anem a parlar serà en ell, en Mario García, que a més té coses que dimos perquè ell va ser també, lògicament, el que en un moment donat va intentar al principi de la legislatura governar en el Partit Socialista i no van arribar a un entendiment. Li preguntarem si ara sí que han arribat a aquest entendiment per a que la població de Nules pues bueno, puga avançar damunt de lo complicat que és en este moment el estar en una situació com la que estem, pues si a més les arques del municipi estan bloquejades, encara és pitjor. Per tant, ens deixem dos falques de publicitat i anem a abordar l'entrevista d'Adrián García.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
Tal com els havia avançat fa una estoneta, tenim el portaveu del Partit Socialista de Nules, Adrianso Ribes. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia, Susana.
Adrián, en Nules hi haurà l'aliança entre el Partit Popular i el Partit Socialista?
Pues ara mateix no hi ha res. L'única aliança Partit Socialista, Partit Popular, és la que pregonen per part de l'equip de govern. Ni més Nules, però a part d'això no hi ha res més.
En este moment no han hi hagut reunions per a poder agarrar la governabilitat de Nules?
No.
I entonces el divendres va estar Rosa Ventura, vostè sap que Rosa Ventura és la regidora de Més Nules, i ens va dir que sí que se barallava una aliança de nou partit que es diria PPOE.
Bueno, Rosa Ventura és lliure de tindre la seva opinió. Però bueno, al final s'ha de demostrar en fets, i els fets és que a dia d'avui damunt de la taula no n'hi ha res d'això.
I en una població com Nules, quan s'està arribant a la situació de tindre el pagament de les factures dels proveïdors habitual, que passen de 60 dies a 84 dies, vostès no se replantegen el fet, perquè vostè veu als seus veïns cada vegada que baixes dir, això no és una població gran, d'arribar a un acord de governabilitat per a poder desbloquejar la situació econòmica de l'Ajuntament?
Pues és possible parlar les coses, però bueno, el primer de tot és que quan se podien parlar moltes coses d'aliances i no aliances, se'ns va dir com se pensava portar aquesta legislatura, que era portar un govern en minoria i negociar en totes les parts. No s'està complint. El govern municipal no negocia ningú, estan tancats en banda i la seva forma de negociar és ficar una proposta damunt de la taula i que claudiquem el resto sense poder ficar una coma o sense poder opinar. Mire, qui vulga governar com si tingués una majoria absoluta, primer que la traga. Si no sap negociar, pues bueno, tindrà que adaptar-se i a dependre de negociar. Entonces, a partir d'ahí, No, que bien. Se pueden parlar moltes coses. Mire, pero lo primero es que cada uno tendrá que asumir quién es el seu paper dins del plenari.
Rosa Ventura, en la entrevista, em deia que durant la legislatura que van estar tots junts, van fer un molt bon govern, van fer una tasca molt bona per al poble, i que el problema el van tindre perquè a l'hora de negociar en vostè i en David García, l'actual alcalde, no van ser les persones adequades per a negociar. Ella considera que les persones que van anar a fer aquesta negociació no van estar a l'altura i que aquesta negociació va haver de ser com posteriorment va ser en una reunió que van tindre vostès tres, o sigui, David, vostè i Rosa.
Ella és la seva opinió i evidentment cada un pot tindre la seva. Nosaltres pensem que al final els partits no només són d'una persona, sinó els partits són de les persones que el composen i s'ha d'arribar a acords de partit, més que res perquè les persones van i venen i els partits són els que al final perduen, no? En aquest cas, tots podem tindre la nostra opinió. Jo ja he dit moltes vegades quines eren les nostres pretensions a l'hora de negociar, que passava des d'un plan de proveedors a un plan de compres, un plan de gastos, o sea, pactar pràcticament tota la legislatura, que és el que anava a fer-se i que és el que no anava a fer-se, i de tot això ni siquiera se va a parlar. Entonces, clar, nosaltres tenim un partit, tenim un programa de govern que presentem en les eleccions i és el que volem negociar i complir. No pot ser que els partits se mobilitzen i crees uns programes i crees unes expectatives perquè després dues persones ho arreglen.
David?
D'actuar.
Mire, també una altra de les coses que me va dir la regidora és que ella se va posar a la seva disposició en el primer moment en el que van acabar les eleccions i que vostè no la va cridar, que va ser ella la que se va posar a la seva disposició, però que vostè no va fer per reunir-se.
No, o sea, jo el vaig ser sincer, ara mateixa en aquell moment teníem 6 persones, 6 regidors centrados, 5 el PP, 5 el PSOE i uno més nules. L'aliança PSPB més nules era simplement simbòlica perquè a l'hora de votar l'alcaldia no anàvem a obtindre la majoria, per tant no podíem. I el que li vaig dir això, que primer centrados tenia que decidir si anava a governar en el Partit Popular o anava a continuar en els seus socis de governs anteriors, el primer que va cridar i el primer que va negociar era el Partit Popular. Per tant, la relació entre nosaltres de moment tenia que ser d'oposició hasta que se decidirà qui o com anava a fer-se el pacte i entonces saber encaixar les coses. De totes formes, també és veritat, no estava jo en les negociacions, estaven els meus companys, que centrados en la negociació també va dir podem estar vosaltres i nosaltres i no contarem més nules. Sí, David li va dir que comptava en ella, però les persones que van anar a negociar el primer que van fer va ser tirar a més nules per la finestra. Després es van cridar i van sumar, no? Però no era per d'ells algo imprescindible que més nules estigueren en el govern, com per exemple sí que era per a nosaltres.
Sin embargo, vostè va apuntar que per aquesta vegada no podia ser l'alcaldessa la regidora de més nules, si tenia més vots ella esta vegada dels que va tindre David García la vegada passada.
Sí, no, és que se plantejava com que l'alcaldia era lo más, o sea, no. Nosaltres plantejàvem tot un programa de govern a negociar i, entre altres coses, negociar amb l'alcaldia. De fet, negociar amb l'alcaldia pel Partit Socialista. Jo vaig dir, el meu nom no fa falta que siga el que sigui alcalde, però sí que volem que la izquierda en nules tinga un alcalde, no? Al final anàvem a sumar una altra vegada en el govern, l'esquerra anava a ser part important i pareix que no, les manies de certs partits o de certes persones del poble de no votar mai a un alcalde d'esquerres.
O sea que
no van voler, però bueno, pues és el que hi ha.
O sea que vostè sí que, perquè en este cas jo sí que sé que Mario García se va fer a un costat i va deixar a Maria Victòria, però no sabia que vostè sí que haver estat dispost a no ser vostè l'alcalde.
Sí, no, això el dimecres antes de la votació va explicar damunt la taula. Jo vull l'alcaldia per al Partit Socialista. Si Adrià, si el nom d'Adrià Sorribes és un problema, Adrià Sorribes s'aparta, no? Però la qüestió és arribar a aquest acord, perquè és el que diem, al final en què la gent creta que això només va de persones, ja, els partits són una part important a jugar en la democràcia, no? Els partits prevaleixen i les persones passen. yo pensaba que el Partit Socialista venia de estar entre regidors, a passar a 4, a passar a 5, i que havia treballat molt i que, per tant, els militants i els votants del Partit Socialista mereixien veure un alcalde del seu partit. Se ens va dir que no. Podia ser jo com podia ser qualsevol altre regidor de la llista, però la qüestió és que no van voler que el Partit Socialista ocupara l'alcaldia fora qui fora la persona.
En el primer, quan se fan les eleccions, el Partit Popular sí que se li ofereix al Partit Socialista, és dir, en aquest moment el Partit Popular sí que vol una aliança amb el Partit Socialista, que no arriba, per lo que siga, no arriba a bon terme, o no arriba a fer-se...
No, és molt fàcil d'explicar. Jo passen les eleccions i jo ho explico, mireu, això va ser l'estratègia d'IPN, sempre és igual, no? Deixar les coses mortes fins a l'última setmana i l'última setmana donar un cop d'efectes. Jo no esperava res de les negociacions, perquè quan uno vol negociar, negocia en serio, no està reunint-se per el matí en el Partit Popular i per la vesprà en el Partit Socialista. De fet, quan li pregunte a David García, bueno, què preteneu oferir si esteu negociant el Partit Popular? Dic, si el Partit Popular vos diguera que sí a totes les vostres pretensions, què vas a fer? I diu, no, en cas que digueren que sí a tot, després els diríem que no. I diu, pues, entonces, no sé què forma de negociar o de perdre el temps en esta, que esteu citant el Partit Popular quan després dius que en cas que vos diguen que sí, no vas a pactar en ells. I això té un nom en política i no pot ser. Clar, i aquests jocs amunt i avall no eren. El Partit Popular s'enfada, diu, bueno, Adrián, podem fer, i dic, a veure, els pactes són per a governar, no són per tirar a ningú. Jo no puc en dos dies fer un pacte per governar nules durant 4 anys, i el pacte no pot ser, vamos a pactar para que no gobierne Centrados. Els pactes que se basen en el odio o en el rencor no funcionen, funcionen és que se fan per a treballar. És veritat que el Partit Popular va pegar uns passos per a poder aproximar-se al Partit Socialista, però és el que diem, no se fa una confiança de govern en dos dies, ni se fa un programa de govern per 4 anys en dos dies. Les coses han de treballar bé, i però a la brava no és la nostra forma d'actuar en el Partit Socialista.
I en este moment, ara, la situació actual...
Se plantea... Se parla molt del passat i de com hem arribat així, se parla poc del futur i del present i com anem a eixir així. A mi l'entrevista de Rosa Ventura m'ho vas comentar, pues bueno, veig massa salsa rosa i massa coltilleo del passat i poc de com anem a enfrontar el president i com anem a eixir d'ací. Nosaltres ja ho hem dit, com s'ha d'eixir d'ací, s'ha de fer un pressupost, s'ha d'assumir tots els gastos, perquè no només són 740.000, sinó que n'hi ha un factures que s'han d'incluir en el pressupost, s'ha de fer una retenció d'1.300.000 per un problema de finançació, perquè al final se parla molt de les factures, però el problema de l'Ajuntament no només són factures, és un problema de finançació, i se ha de gastar un any treballant per a solucionar els problemes econòmics financers de l'Ajuntament. Mentrestant, doncs veig molt de parlar del passat, molt de criticar i de buscar culpables, i veig poc de parlar de solucions i de propostes per ser així. L'única proposta que pareix que ha estat és la que ha registrat el Partit Socialista en l'Ajuntament, que molts van dir que no se podia fer, però que pareix que ara és la base de lo que el govern està treballant. Pues bueno, menos
I què és el que ha registrat el Partit Socialista?
I més fiques a treballar. Bueno, pues, portem des del 2018. S'ha de fer una retenció d'1.300.000 per a solucionar el problema de finançació municipal. S'ha de fer pagar factures que se pot fer o en un préstamo o en el pressupost en vigor. En el pressupost en vigor no arribarem, se tindrà que demanar un préstamo. S'ha de fer un plan econòmic financer i s'ha de fer un pla de reequilibre financer de l'Ajuntament. Tots aquests documents s'han de fer i se tenien que fer des de novembre de l'any passat i a dia d'avui no n'hi ha res fet. Entonces,
sí, ells parlaven de que el préstec estava demanat, que estava consensuat i a l'hora de firmar-lo no el van firmar.
Però és que no és així. A nosaltres ens reunim i diuen anem a fer un préstamo per pagar mascarell, factures i tot el que n'hi ha. Anem a dir, això no se pot fer. I nosaltres vam marcar una fulla de ruta de què és el que se podia fer i quina documentació volíem. Van demanar equilibres pressupostàries, projeccions de gastos hasta final d'any i planes a curt o medio plazo. Tot això ens van dir que això no se feia en un ajuntament i que per tant no anaven a ficar-ho. Ara en l'últim plenari, quan parlem del regidor d'Hacienda de baixar-li el sueldo, resulta que el regidor d'Hacienda i els informes es fa des del primer dia que va entrar. Hòstia, i entonces per què quan es van demanar pa asseguramos el préstamo no es va presentar? Així la final és que quan nosaltres demanem algo, fer lo impossible per no donar-nos la raó. I que després ho facem. Yeah. Però el primer és denostar. Demostrar que el Partit Socialista no té la millor opció per a l'Ajuntament. I després ja fer el que sigui. Mira, nosaltres estem així per treballar. No entenem de politiqueo ni de bobaes. Nosaltres entenem de política en majúscules, de fer pactes en majúscules, no de persones sinó de partits, i de treballar per nules. El resto, pues és mucho marketing político, que això sí que saben fer-ho bé, de fer ser gat 12.000 euros en marketing en un community manager, però de documentació per treballar per nules no n'hi ha.
Entonces, ¿y vos tenés la menos, situació...
menos hablar del pasado y menos hablar de cómo anem a decir de esta situación.
Sí, pero la situación es que entre el Partit Popular 5, el Partit Socialista 5, més nules 1 i centrats en nules 6. Ahí lo que n'hi ha és un bloqueig polític. Per això li pregunto.
No era un bloqueig polític, ni un bloqueig legal. El Partit Popular i el Partit Socialista li han dit, si tu portes la documentació i els informes a favor, si tu complices la llei, nosaltres te votarem a favor. És que el Partit Popular i el Partit Socialista han votat en contra de pagar factures. Això és mentira. No han votat en contra de pagar factures. Han votat en contra d'incomplir la llei. Han votat en contra de sancionar a l'Ajuntament de Nules en la llei en la mà. El que han votat a favor és de que se treballin propostes en positiu, propostes legals, i que se puguen votar. Han portat l'equip de govern alguna proposta legal i efectiva al pleno que no s'hagi votat?
Vale, i ara jo li pregunte a vostè una altra volta. Possibilitat de ixe pacte i reunir 10 regidors?
Pues la mateixa possibilitat que supose tenen pactar Centrados i Partit Popular, perquè al final ideològicament estan més junts que nosaltres. Clar, així al final l'únic partit que diguem no entra en les quiniales pues perquè s'ha quedat fora de l'aritmètica parlamentària és més nules, que pot aportar, però és veritat que el seu pes en el plenari no dona majoria. Els pactes poden ser PP-PSOE o poden ser PP-Centrados com pot ser Centrados-PSOE, que són la fórmula que al final arribes a 9 i més de 9, que és la majoria absoluta. Però és que no s'ha treballat cap document, ni en un sentit ni en un altre.
Bueno, pues...
Per tant, el que tenen que fer és menys buscar a Pedro y el Lobo i la moció de censura que no llega, més ficar-se a treballar i no se preocupen de nosaltres, que nosaltres ja farem el que tinguem que fer si té que arribar el moment. Però ara mateix el que n'hi ha damunt de la taula és un govern en minoria que ha de ficar una proposta per traure l'Ajuntament d'on està.
Clar, però...
I el resto, vaticinios de vieja.
Els que ens argumenten és que el que sí que se posen d'acord és per a baixar el sou, per exemple, del regidor d'Hacienda. És dir, clar, ells ho interpreten com una agressió directa.
També ens han ficat d'acord per manifestar-nos a favor del Bou Brau, en què més nules va fer abstenció. També ens van ficar a favor per unanimitat de l'agricultura. O sigui, n'hi ha temes que se voten conjuntament, pues perquè potser n'hi ha una base per votar conjuntament. Uh-huh. Estem parlant d'un regidor d'Hacienda que diu que fa molta feina, però que quan li demanes documentació no la presenta. Quan li fas preguntes no te contesta. Quan intentes saber de què va la proposta, t'envia los servicios técnicos. O sea, un regidor d'Hacienda que no es fa de regidor d'Hacienda, pues bueno, lo millor és que n'hi ha una base per dir que esta persona no està fent la seva feina.
I si després del
regidor... que se voten en conjunt...
Sí.
És per base. I si en després... l'últim plenari van votar diverses coses en conjunt en Centrados i no ha sentit que hi hagi una coalició PSOE-PP Centrados a favor de carrers en víctimes de Mauthausen o del Bo o de l'agricultura.
Sí, però i si després de decidir el sou del regidor d'Hacienda se decidís el sou de l'alcalde?
Bueno, en principi, si l'alcalde fa la seva feina no tindrà un tiro d'orelles. És que això...
Adrián Sorribes.
De moment se li pregunta i contesta el que li dona la gana, que sol ser no contestar el que li preguntem, sinó el que li dona la gana, però de moment ningú ha ficat en dubte que a la seva manera estiga fent la seva tasca. Estiguem conformes o no estiguem conformes. Això ja és l'opinió política. Però en els plenaris li preguntem, contesta, se li requereix en documentació la dona, i bueno... Estarem d'acord o no en la posició política, però bueno, en què fa la seva funció, sí.
Pues dit queda, Adrián Sorribes, regidor de l'Ajuntament de Nules. Moltes gràcies per haver entrat i fins un altre dia.
Moltes gràcies, Joana. Espera.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
¿Qué hay de
después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Bigmaterargo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Bigmaterargo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara també una bona notícia perquè és cultura. Avui tinc en mi a Víctor Viciedo Colonques. Ell és tot el món el coneix perquè és el president de l'ALIP, de l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal. Però el tinc així per, molt bona per una molt bona notícia que ara els direm. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Víctor ha escrit un llibre.
Sí, bueno, coautor d'un llibre, sí, l'escrivim junt amb un amic.
Sí, així tenim un altre nom, que és José Manuel Millet Frasquet.
Sí, sí.
L'han escrit entre els dos, però quina satisfacció escriure un llibre.
Bueno, per supost que sí, sobretot perquè te fa investigar molt els datos, mirar-los, i antes d'escriure qualsevol frase, darrere pues, n'hi ha tot una labor d'estudi i d'anàlisi.
Els diu La traïció europea. La portada és molt xula, ja la veuran, a mi m'ho pareix, el dia que li pareixia un poc fosca i jo, sin embargo, en una portada fosca busque el contingut, eh? I se veu un espanyol derribat, en este cas el guerrero
és un holandès de l'edat mitja, pues, rememorant l'època de Flandes, que en este cas pues, està guanyant el holandès. Uh-huh. Perquè ens derriba a nosaltres.
I per què aquesta traïció europea? Per què?
Bueno, la traïció europea és la conclusió que hem arribat després d'estudiar totes les polítiques de la Unió Europea, no? Perquè la Unió Europea naix en uns principis. Aquests principis són la unitat de mercat, un mercat únic. Aquest uh-huh. mercat únic estan convertint-lo totalment en global, a l'obrir les fronteres a qualsevol productes que vinguen de fora. Després estem parlant també del principi de presència comunitària, on teòricament els productors europeus tindríem que tindre preferència a vendre en el nostre mercat. Aquest principi tampoc se respeta, perquè al entrar tots aquests productes sense cupos ni arancels, els que tenen preferència són ells, perquè ells no tenen que complir la política fitosanitària europea i a nosaltres sí ens obliguen, no? Entonces, ese desequilibri fa que nosaltres perguem en esa competència, no? I després està el principi de la solidaritat financera. La solidaritat financera és l'únic que s'està complint. Espanya està participant en més de 13.000 milions d'euros al manteniment de la Unió Europea, cosa que tots aquests països que estan entrant lliurement els seus productes a Europa no estan posant un duro per mantindre'ls. És més, recibissin ajuda de la Unió Europea per projectes com el Plan Verde, que està en el llibre d'escrit i quants diners ha posat la Unió Europea en ell, en Marruecos. Concretament donaven hasta 1.075 euros per hectàrea per transformar cereals en cítrics o altres productes hortofrutícoles. Tenim en compte que Marruecos és deficitària en alimentació i per tant el que ells necessiten són cereals, però clar, això que favorís a grans corporacions agroalimentàries que estan treballant en Brussel·les, els seus lobbies, per aconseguir que aquests tractats isquen avant.
Sí, sempre que parlem d'aquest tipus de coses no parlem del foráneo, és a dir, no parlem de la persona que viu allí, d'aquests continents, sinó que estem parlant de que són especuladors que venen de...
Efectivament, nosaltres en el llibre pues, nombrem totes aquestes empreses. Per exemple, està Arts and Fruit, que és una corporació agroalimentària holandesa que està en contacte en empreses de Marruecos per portar els productes marroquins al port de Rotterdam. El port de Rotterdam és curiós, és el primer port comercial del món occidental. Holanda també és molt curiós que siga la segona exportadora mundial de productes agroalimentaris, sense produir res en el seu país, és també la tercera importadora mundial. Concretament la tenim com a la segona exportadora mundial d'aguacates i lògicament per clima no té ningú aguacate. També està posant 250.000 tonelades de cítrics ella, com a Holanda, no Sud-àfrica,
sí, sí,
sinó com a Holanda en el mercat europeu, quan resulta que no té ningú taronger. Entonces, pues, concretament Holanda, i per això tenim ahí a este guerrero holandès de l'edat mitja, és la gran beneficiària d'aquestes polítiques globalistes europees, no?
Al girar el llibre he llegit una frase i posa la Unió Europea incomplit els principis que la van constituir.
Sí, efectivament, és que hem dit el de el mercado único europeo i el principi de preferència comunitària. Els ha incomplit, sí. Buscant ese globalisme perjudicant a la part sud, beneficiant al nord, perquè en el nord tenim a Holanda, però també tenim a Dinamarca, que té alguna empresa com la United Plantation en Sud-àfrica. També favorís pues a alguns països nòrdics i sobretot a Alemanya, que Alemanya és la gran exportadora industrial i que d'aquests acords és la moneda de canvi, és l'agricultura, perquè Alemanya puga vendre els seus productes ben econòmics sense arancels.
I vostè, tot això que té dins, tot el que pensa, decidís escriure-lo per veure si cala, no?, en la societat.
És que és necessari que la gent es doni compte. Els mitjans de comunicació no parlen d'això, però quan un ha estudiat els datos, ha vist com Sud-àfrica any a any va exportant-nos més i va creixent, ha vist el tema del Plan Verde, com 700.000 hectàrees en Marruecos s'estan transformant en tarongers, olivars i altres productes. Ha vist com en el projecte Tosca en Egipto, que també està apoyat econòmicament per la Unió Europea pel desenvolupament d'Egipto, s'han subhastat 600.000 hectàrees i ha sigut comprar per 36 corporacions agroalimentàries. És dir, que ningú egipcio va a beneficiar-se d'aquest gran projecte, però sí les corporacions agroalimentàries que estan negociant en Holanda. Tot això, quan tu estudia també com funcionen els lobbies, perquè això és molt curiós, quan vaig estar estudiant els lobbies, resulta que el comissari europeu, per major transparència, va posar un registre. I en aquest registre resulta que és voluntari, per tant no se registren tots. Així i tot, n'hi ha 12.000 lobbistes registrats en aquest registre.
I s'han registrat només els voluntaris.
I només els voluntaris. Se calcula que n'hi ha uns 25.000 lobistes treballant en lo que és la Comissió Europea. Entonces, com se fan les lleis? Quan mires les estratègies i resulta que estos acuerdos, estes lleis, es fan ixes mateixes empreses, els lobbies d'estes empreses, i es faciliten el treball als comissaris i als funcionaris de la Comissió Europea, i entonces ells s'aprofiten d'ixe treball i aquells s'aprofiten de que el contingut de les lleis es favorirà, no? Quan veus les portes giratòries i estudies cada cas de porta giratòria, com els comissaris i directors generals de la Comissió Europea passen a formar part d'aixos lobbies o de puestos en direccions d'aquestes empreses, i com al revés, gent lobbista passa a ser un càrrec important de director general en alguna de la Comissió Europea, no? Entonces, exemples en exposem en els llibres, no, d'aixes persones. Entonces, quan tu veus tot això, te dones compte de que és un món corrupte, un món que n'hi ha que derribar. La gent es té que donar compte, de que el problema no el tenim en la cadena alimentària, encara que també hi hagin abusos, sinó que tenim que mirar a fora. Tenim que detindre tot este procés.
I en este cas està escrit, perquè sap el que me passa? Jo tinc molts problemes amb la gent que escriu en les xarxes socials, perquè quan li poso un micro davant no ho diu, però en este cas vostè està dient-lo davant de micro i a més ho té escrit. Si no fos real, no ho hauria pogut escriure, perquè vostè estaria demandat.
Efectivament, perquè a més ens estem basant en datos. Jo he entrat en les pàgines web de totes aquestes corporacions agroalimentàries. He vist on produeixen. Per exemple, hi ha alguna empresa molt curiosa com és la San Miguel, que és la més gran corporació agroalimentària de Sud-amèrica, que com encara no teníem l'acord Mercosur, va posar una delegació en Sud-àfrica per poder entrar els productes sud-americans en Europa, via el acord comercial en Sud-àfrica, no?
Entonces... I vostè està veient que no se posa freno, és dir, per exemple, com l'altra volta que li va dir el ministre, que se posaren les piles, és dir, no només no posen freno a que tot això no ocorrisca, el diu a més que se posen les piles, no?
Clar, és curiós i vaig a dir-ho ben clar. O sea, són socialistes, deurien de defendre-nos els nostres interessos, els interessos de la gent que està marginada, que tenim algun problema social, no? Econòmic en este cas, perquè no estem venent al preu que toca, els preus no són justos. Moltes vegades venem per baix de cost de producció, i en lloc d'estar en nosaltres, en lloc de defendre-nos, en vez d'anar a aquesta Comissió Europea i dir-los que això no està bé el que estan fent, este home se posa de part d'ells i mos diu que no mos fijem tant en Sud-àfrica, en el que ja vam parlar, que no és només Sud-àfrica, sinó també Egipto, Marruecos, Turquia, Argentina, Brasil, México. Entonces, que no mos posem tant en Sud-àfrica, que mos posem les piles. Això és d'una canalla tremenda d'este senyor.
Sí, en este cas jo pense que els polítics no deurien de ser fidels als seus sigles, però sobretot deurien de ser fiels a lo que els votants i defendre'ls quan estan al puesto on toca defendre'ls. Vostè diria, i justament és socialista, és que tots tenen l'obligació de defendre'ls, eh?
Clar, és que el problema és que s'estan imposant estos lobbies, s'estan imposant els interessos d'aquestes grans empreses. Que no estem parlant de gent en diners que se s'ha guanyat peleant i tal. Estem parlant de que van a ser els dominadors mundials de l'economia, mentre nosaltres anem a ser esclaus d'ells, perquè no anem a tindre ni un pam de terra, anem a desaparèixer.
No, la cosa és no tindre les mateixes condicions, no lluitar en el mateix tros de terreny que
clar,
cada un té.
Clar, clar, clar.
Això és el que vostè d'alguna manera reivindica en el llibre. No?
Clar, és que només en què se feren les coses justes, o sigui, sense anar a les defenses comercials, que per mi és el que hauríem de tornar a les defenses comercials, però només en què se feren les coses justes, en què estos productes que venen a Europa, si portaren algun residu que no estiguera autoritzat per la Unió Europea, no poguera entrar aquest producte. Només en què s'exigera el transport en fred d'aquests productes perquè no mos porten plagues, només en què se posara un cànon a tota la contaminació que fan portant-nos aquests productes des de llum, perquè a més aquests partits polítics que apoyen el globalisme es diuen ecologistes.
Vostè sap quin és tot el rato que està així? Vostè no ha venut encara el seu llibre?
No l'ha venut, però a mi m'interessa vendre el missatge. Òbviament, el llibre està per vendre un missatge.
Vostè si visqués aquest llibre, perquè el compraria?
Per què el compraria? Jo el compraria perquè és un llibre serio, un llibre que està basat en datos i un llibre que demostra aquesta traïció europea concretament als treballadors i als productors espanyols.
I com podem adquirir aquest llibre?
Aquest llibre ara mateix el tenim en Amazon y pues bueno, en el buscador de Amazon pues dan la tradición europea, y a lo mejor ni ha que ayudarse, porque el buscador es muy roín, ni ha que ayudarse a lo mejor de alguno de los autores, Víctor Viciedo o Manuel Millet, pues aparecerá el llibre, que bueno, es muy característico para eso, porque es una tapa muy, muy fosca, on,
vostè ha dit, estem en una tapa molt fosca.
Sí, 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 per això és, el llibre és tan fosc, sí.
Víctor, moltes gràcies per haver-nos parlat del seu llibre, que diuen al final diuen que un llibre és com un fill, no?
Sí, bueno, la veritat és que a mi m'ha fet molta il·lusió i ara no descartem continuar escrivint tant Millet com jo.
Seria, podria ser també un bon regal, no?
Sí, sí, també.
O sigui, podríem regalar-li a algú aquest llibre.
Sí, sí.
Podríem
sí, sí.
anar a algú a regalar-li aquest llibre.
Sí, ja ho crec. Al ministre Planas jo crec que li aniria bé el llibre, aunque ell sap perfectament el que està passant i millor que jo.
Bueno, pues sap el que li tinc que dir? Que d'ací d'esta població de Vila-real som molt treballadors i molt valents i no, jo no descarte que algú pense en anar a donar-li l'hermà, eh?
Sí, bueno, nosaltres ho intentarem també.
Víctor Viciedo, moltes gràcies per haver-nos explicat de què va este llibre i molt d'èxit en la seua, en el seu període com a escritor.
Moltes
la seua
gràcies.
Nova etapa.
Sí, sí, moltes gràcies, Susana. Gràcies a tota l'audiència.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
I ara serenem a la població d'Almassora, perquè Maria has estat tot el matí liada en aquell plenari, en aquell ple que van hi haure ahir, no?
Sí, ahir va haver un plenari, però la veritat m'ha sorprès molt, molt de consens polític allà a Almassora. O sigui, s'ha parlat dels mosquits, de les plagues dels mosquits, s'ha aprovat una moció també que ha presentat el govern, no? Que ja governa el PSOE, per donar 30.000 euros a les ONGs per fer ús d'elles per totes les famílies que tenen problemes ara per culpa de la crisi sanitària. Després també han fet una declaració institucional per demanar la zona catastròfica després de les pluges de les pluges d'abril, no? I la més polèmica ha sigut la de les reses braus, no? Perquè ahir han demanat l'ajuda, que ens han sumat molts consistoris, no? Que ja han demanat, no? I allà han votat tots a favor, o sigui, PSOE, Partit Popular i Ciutadans, però Compromís no. Entonces li hem preguntat a Compromís per què no ha votat a favor i ella mos ho ha explicat, així que ho escoltareu tot de seguida.
O sea que se n'anem a Nul, a Almassora, perdó, sí. Estava en Nules encara un poc.
Sí, és que clar, tu no, en Nules ja... i jo en Almassora.
I per el mig hem tingut el...
La traïció.
D'Europa, que ens ha presentat Víctor Viciedo, un llibre que ell ha escrit, i ara se n'anem a Almassora a veure què ha passat, però me dius que molt de consens, o sigui que...
Sí, la veritat és que bé, podrien agarrar exemple molts altres.
Bueno, pues anem a sentir què ha passat a Almassora.
Seguim a Almassora per xerrar ara amb la portaveu de Compromís, Diana Benlliure. Bon dia, Diana.
Bon dia.
Bé, Diana, conta'm un poquet què és el que va passar ahir al plenari d'Almassora.
Doncs vam tindre un plenari en què es van presentar diferents proposicions conjuntes en temes molt importants, com ens pareix, per exemple, demanar a les institucions la implicació en reparar els danys als veïns i les veïnes, les pluges que hi van haver es passar el 31 de març i 1 d'abril, que van afectar especialment la platja d'Almassora, com ja ens va passar amb el Glòria. Pensem que en aquest tema hem d'estar tots junts. L'altra vegada, en el mes d'abril, només van passar les pluges, van presentar en el plenari des de Compromís una moció que va ser rebutjada per l'equip de govern perquè van alegar que ja estaven treballant, però encara queda molt a fer perquè encara estem esperant un informe que han anunciat que s'està elaborant per part d'un professor d'universitat que han encomanat, i necessitarem aquest informe, necessitarem actuacions urgents per tal que en la tardor no tornem a viure episodis tan catastròfics com el que, com els dos que hem viscut enguany. Perquè ara mateix este dijous hi va ploure només una horeta apenes i ja es va inundar el pas inferior d'un dels camins que van a la mar, camí Benaferri, que sempre patim per inundacions, i ja va estar dos dies tancat al trànsit, quan ara és una època en què la gent es desplaça molt a les segones residències a la mar, i hi ha gent que també viu allí tot l'any, i necessitem ara més a l'estiu aquestes qüestions, tindre-les resoltes. També vam tractar els temes importants, com donar ajudes a autònoms, que era un tema que ja també s'havia tratat en les meses Covid que tenim, en les comissions que tenim setmanalment en l'Ajuntament, que treballem temes amb motiu de la crisi sanitària, i la importància de donar una segona línia d'ajudes per part de les institucions, perquè la Generalitat sí que ha donat una primera línia important, però pensem que hem de seguir treballant perquè encara hi ha molta gent que necessita ajudes de diferents sectors. I vam tractar també, amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, vam aprovar també una declaració institucional de tots els grups polítics. Teníem un ple bastant carregat, la veritat és que van haver molts temes interessants que vam estar quasi tots units, perquè hem d'estar els mosquits, també és un altre tema que vam estar parlant, com afecten els mosquits, especialment ara, encara que sí que s'estan realitzant tractaments, però no s'han pogut fer com toca per confinament, i aleshores s'ha d'incrementar des de les institucions, pensem, i sos tractaments i coordinar les actuacions que s'estan duent a terme. Aleshores va ser un altre tema que també vam donar suport, però sempre que se faci de manera sense afectar el medi ambient, no? Sempre que siga d'una manera ecològica. I un poquet, jo crec que això va ser... Van haver altres temes, perquè també s'ha demanat, relacionat amb això de les pluges, que se declare com a zona afectada especialment, com a zona catastròfica. Va ser un decret, en l'Ajuntament de Borriana, un informe que s'envia al govern estatal per a sol·licitar aquesta declaració com a zona especialment afectada, i a veure si gràcies a això, que va ser una qüestió que també vam demanar nosaltres en la moció del mes d'abril, ara s'ha fet efectiu, ha tardat un poquet més del que haguem volgut, però bé, ens alegrem que per fi se facin tràmits i a veure si al final sí que són acceptats i aconseguim que els veïns se puguen reparar els danys. També vam aprovar que s'incrementi el servei de recollida de voluminosos a la mar, perquè ara han tingut unes imatges molt lamentables en el Dia del Medi Ambient, que va ser ara a principis de juny. Veiem imatges en les xarxes socials d'encerts en les vies públiques, d'objectes llançats al carrer. I aleshores el que hem fet és aprovar un increment del contracte per un motiu d'emergència, per les pluges que van haver en el mes d'abril, i aleshores gràcies a això se podrà replegar, incrementar aquest servei i fer que aquestes imatges no se tornen a repetir. Ara també caldrà, és el que vam dir, molta conscienciació i que els veïns s'acostumen també a anar a l'ecoparc, que és un servei que ens costa molts diners mensualment i poden utilitzar, està al servei de tots els veïns i veïnes, i també que s'acostumen a que allí tenen un punt de llançar els objectes que no volen. El que passa que ara ha sigut un problema afegit el tema de les pluges, d'estar en la platja, que està una zona apartada de l'ecoparc també. Aleshores, s'ha d'entendre que és una qüestió puntual d'emergència, no? Però sí que s'ha de seguir treballant en aquesta tasca de conscienciació i pel medi ambient en este cas.
Sí, regidora. Ahir també es va proposar, no, una moció en referència a les ajudes, a les reses braves, no, que van aprovar respaldar tots els grups, tant el Partit Socialista, Ciutadans, com el Partit Popular, no, i que Compromís no va voler escriure's, no, això. Per què? Per què esta decisió de no respaldar aquestes ajudes?
Doncs simplement és una qüestió de competències. La competència en matèria d'espectacles taurins no és de la Conselleria d'Agricultura, no són aquestes ajudes que han sigut de la Conselleria d'Agricultura que estan destinades a l'alimentació. Hi ha un sector, és l'agroalimentari, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, que encara que ha estat declarat essencial per l'estat d'alarma del govern estatal, això no l'ha eximit de patir les conseqüències d'aquesta crisi, no? Totes les pèrdues econòmiques que han tingut per diversos motius, per exemple, els mercats no sedentaris, les mesures de seguretat, que van estar uns dies tancats perquè no podien complir aquestes mesures i perquè no se permetia per l'estat d'alarma i perquè tampoc no podien vendre el gènere i tenien una sèrie de dificultats que van fer que també patiren greument i després no pogueren reobrir tampoc molts establiments sense armes junts, les carnisseries, com que van perdre els seus principals clients, que eren restaurants, cafeteries i altres establiments, també van tindre unes pèrdues importants i això no s'havia recollit ni per part del Ministeri ni per part de la Generalitat. I ara, per fi, s'ha recollit per part de la Generalitat, però com una primera línia d'ajudes d'emergència per una emergència alimentària, per a tindre productes frescos de la nostra terra, de la mar, i que siguen, que puguem seguir tenint aquests productes, perquè s'està ajudant als productors a poder seguir en la seva activitat. Això és aquesta primera línia d'ajudes. Després s'hauran d'estudiar altres línies d'ajudes, perquè això no s'ha acabat. Encara hi ha molts sectors que estan patint. Nosaltres el que no volem és... diuen que som escolars. Al contrari, el que volem és incloure a tots. Una qüestió pareguda al salvar les distàncies a les bous al carrer seria la dels animals d'exhibició, per exemple, en les fites medievals, que hi ha cavalls o hi ha aus que s'utilitzen per a l'exhibició. Estos animals també tindran les persones que oferixen aquestes activitats el mateix problema, amb menys quantitat, perquè no costen tant de mantindre, però un cavall també té el seu cost, i també s'haurà de mirar com arribar a això. Això s'haurà de tractar de manera diferenciada. El que no podem fer és barrejar competències. No podem, per exemple, a la Conselleria d'Habitatge demanar que doni una subvenció per habitatges turístics. En tot cas, l'hauria de donar la Conselleria de Turisme, que seria la conselleria competent a donar aquestes ajudes. Aleshores, nosaltres és simplement una qüestió de competències i d'estudiar les coses de manera separada. Ara és una qüestió d'emergència agroalimentària, en aquest cas, que ha vingut. Ja en una segona línia d'ajudes que s'engloba a tots, però d'aquesta manera, només en els bous braus, deixaríem fora també a molta gent que també s'ha quedat per aquest mateix motiu, no? Perquè no ha sigut un problema afegit d'haver de mantindre uns animals, perquè a altres activitats no fa falta haver de mantindre a la millor això, tens ara millor sí que lloguers o d'una altra manera, unes altres despeses que sí que s'hauran de cobrir, que també ho hem estat estudiant en la comissió que tenim, perquè hi ha establiments que a la millor no eren essencials, com per exemple els fisioterapeutes o els dentistes, però no han pogut obrir per falta de material, per falta de mesures, no han obert i també han tingut unes pèrdues i també se'ls haurà de tratar de manera diferenciada. És a dir, hi ha molts casos que encara necessiten ajuda. Nosaltres no estem negant ajudes a ningú, al contrari, com més ajudes millor. El que volem és que arriben a tots, però de manera... La prioritat, el ritme, l'ha de marcar la crisi sanitària. No la podem marcar, no la podem marcar els polítics, perquè ara n'hi ha unes prioritats que nosaltres no coneixem. Nosaltres podem... Ens vam reunir amb els assessors del poble, els gestors, que ens van informar de quins sectors pareixia que en el poble estaven més afectats. Cadascú veia uns diferents, perquè n'hi ha tants sectors afectats, no?, que cadascú veia uns més prioritaris que altres. La qüestió és intentar arribar a tots, però no anem a fer ajudes per fer i que després no siguin compatibles. Hem d'intentar arribar d'una manera justa, equitativa, i estudiant-ho tot, no precipitar-nos ja l'ajudes per a... No, mirem a veure, perquè no només són els bous braus, és que tenim molts sectors que s'haurà de mirar cadascú de la seva conselleria i des del lloc corresponent com fer-los arribar les ajudes que necessiten, no? I si és la nostra postura, no és que anem en contra dels bous braus, no és que, com volen fer veure, no?, els altres partits, perquè utilitzen aquests temes per intentar atacar a Compromís quan nosaltres simplement el que busquem és la legalitat i arribar a tots sense discriminar, que és el contrari precisament del que estan dient ells, no?
Perfecte, regidora, portaveu de Compromís per al Masora, Diana Benlliure. Moltes gràcies per haver xerrat amb nosaltres de tota l'actualitat política del Masora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens n'anem fins al Masora per parlar amb la portaveu del Partit Popular, Maria Tormo. Bon dia.
Bon dia.
Maria, ahir va haver plenari a Almassora, no?, el plenari de juny ordinari, i mos agradaria que ens contaris què és el que va passar al plenari.
Bueno, bon dia a tots. Mira, pues el primer que dius és que el Partit Popular vam entregar diverses mocions. Una era a favor dels autònoms per a demanar ajudes per a que la Generalitat obrirà una altra línia d'ajudes per als autònoms, perquè sabeu que ha arribat a molt poquíssima gent, i després també una altra perquè se treballi per als mosquits, perquè sabeu que tenim una gran plaga i n'hi ha que combatir esta plaga. I després una altra a favor dels bous, de les races braves, i bueno, pues la veritat és que estem contents perquè la que vam presentar d'autònoms al final se van adherir tots els grups polítics i se va convertir en una declaració institucional, o sigui, una proposta del Partit Popular, al final se van adherir tots els grups. Després, a la proposta del grup municipal popular de les races braves també se va adherir Ciudadanos i el Partit Socialista. I després a la moció per a combatir la plaga de mosquits també va ser aprovada per unanimitat finalment. Així que bé, que estem contents, perquè les tres propostes del Partit Popular van ser aprovades per unanimitat.
Sí, expliquem-nos un poquet aquesta moció que va presentar el Partit Popular sobre els autònoms. Quina finalitat té?
Sí, la finalitat de la moció dels autònoms és per a que arribi a les ajudes de tots els autònoms que han patit per aquesta crisi sanitària, la crisi econòmica que ha desenvolupat, que no han tingut, no han arribat ni al 50% d'ajudes. O sigui, volíem dues línies. Una, que és la que la Generalitat tenia primera, que era a tots els que no havien guanyat, havien tingut un 75% de pèrdues, que s'ampliara, perquè sabeu que va arribar només a un 1% de la població, i després ampliar-la a una altra línia d'ajudes de tota la gent de que havia tingut només pues, un 50% de ganàncies en aquesta crisi econòmica, que evidentment, clara, això és una crisi sanitària que ha desenvolupat una econòmica. Esa era la proposta del Partit Popular, que era per a que la Generalitat actuara. La proposta ja que van fer com a PREC, quan va acabar el plenari, sí que va a ser que la Junta de Almassora tenen que seguir treballant en esa comissió de Covid, i el Partit Popular sempre tendís la mà per a ajudar els nostres autònoms d'Almassora, de la nostra població. Això és una proposta que vam fer, no com a moció, sinó com a prec, també per a continuar treballant en aquesta línia.
En aquesta moció d'ajuda a les ganaderies, l'única formació política que ens va dir va ser Compromís. Per què? Què els va dir perquè no es sumaren a aquesta proposta?
La moció de les reses braves, Meri.
Sí, sí.
Sí, mira, pues, perquè, clar, és una... És el Compromís, la consellera de Compromís, és la que no trau les ajudes per a les reses braves. I entonces, bueno, pues una vegada més, Compromís se veu clarament quina és la seva política, la política de no als bous, i així no ho ha trasladat, no donen ajuda a estos autònoms de ganaderies de reses braves. El Partit Socialista es va adherir a la moció, però bueno, també es ho va dir el meu company Arturo Soler, que és qui va defendre la moció, que bueno, pues Ximo Puig és el president de la Generalitat Valenciana i és del Partit Socialista, és a dir, que ella ha permès que la seva consellera de Compromís no doni aquestes ajudes, encara que Almassora l'hagin aprovada i que s'hagin adherit a aquesta moció conjunta, tenim el resultat que en la Generalitat, si el que mana, que és el president, no diu que s'ha de donar aquestes línies d'ajudes, pues estem igual. Així que esperem que el president de la Generalitat, Ximo Puig, del Partit Socialista, no siga còmplice també de no ajudar a les ganaderies, als ganaders de les reses braves, i que li diga a la seva consellera de Compromís que faci el favor d'ajudar a aquests autònoms també.
Regidora, una altra de les claus del plenari d'ahir va ser aquesta declaració de zona catastròfica, no?, per culpa de les pluges, sí. Perquè ha sigut una de les localitats que més ha patit això.
Sí, també va ser una altra de les mocions, esta va ser institucional, va ser una moció aprovada per tots els grups polítics per unanimitat, i evidentment volem totes les ajudes per a Almassora, perquè ha patit molt després de l'últim temporal i necessita pues, que vinguin totes les ajudes per a la nostra platja, que desgraciadament ara mateix està feta un desastre.
Sí, a causa de les pluges també d'aquests dies, estàvem parlant abans d'aquesta intensificació, no?, de plaga de mosquits. No sé a quin punt vau arribar ahir al plenari.
Sí, vam demanar tant a la Diputació com a la Generalitat que activen les ajudes i que, bueno, i que arriben totes les mesures possibles per a combatir aquesta plaga.
Uh-huh. Per part de l'Ajuntament s'està fent algo per pal·liar aquesta situació?
Sí, bueno, l'Ajuntament continua en la seva dinàmica de tots els mesos fer des de la regidoria de Medi Ambient tot el que cal per a combatir la plaga des de l'Ajuntament, però sí que és cert que des de tant la Diputació com la Conselleria tenen que arribar més ajudes també per a que se pugui combatir, no? Més ajudes a l'Ajuntament i hi ha i fer altres programes des de la pròpia Diputació i des de la pròpia Generalitat. Cal destacar que la Diputació de Castelló, en la legislatura passada, governada per Javier Moliner, ahí ja se va fer un programa en contra dels mosquits. Simplement cal continuar-lo.
Perfecte, regidora. Moltes gràcies per haver xerrat amb nosaltres de tota l'actualitat política a Almassora.
Moltíssimes gràcies, Maria. Bona vesprada.
Continuem en Almassora per parlar amb el portaveu de Ciutadans, Javier Moyà. Bon dia.
Molt bon dia.
Javier, ahir va haver plenari ahir a la localitat d'Almassora i ens agradaria que ens contarés un poquet què és el que va passar, quina sensació traus d'aquest plenari.
Bé, pues, la sensació que trac del plenari és que, per lo que jo puc apreciar, pues, hi ha pues, voluntades de tots els consellers de tirar endavant a Almassora. Va haver molta unanimitat, de fet es van presentar pues, 5 o 6 mocions i se van aprovar totes pràcticament, bueno, menys una per unanimitat. I això vol dir pues, que pues, tot el poble, pues, tot el consell ja estan remant per en el mateix sentit pues, perquè el poble pues, intenti millorar i sortir un poc de la crisi del Covid.
Una de les mocions, a lo millor, més destacades, no? És aquesta partida de 30.000 euros que es destinarà a les ONGs d'ahí de la localitat d'Amassora per pal·liar un poquet de la crisi econòmica que estan sofrint els ciutadans.
Sí, normalment pues, també nosaltres pues, estem col·laborant en Martes Creu Roja i Càritas, i entonces pues nos van comentar de que seria pues necessari pues de augmentar la dotació econòmica per poder realitzar la seva labor, donant pues que han vist que pues que un augment considerable de persones pues, que van a demanar ajuda i com no pues l'ajuntament lo que té que fer és ajudar en tot lo que puguem i és lo que s'ha aprovat un decret de l'alcaldia pues se van injectar pues 30.000 euros pues per això pues per ajudar a la gent per el tema de la compra de productes higiènics, medicaments, alimentació, és a dir, vamos, les necessitats bàsiques que tenen les famílies, pues que les se sienta un poc més i pues realment pues necessitem aportar més diners perquè les entitats pues facin millor la seva labor i arriben a més gent.
Sí, ahir el Partit Popular també va presentar les seues mocions que van eixir endavant, una per demanar al Consell, no, de la Generalitat més ajudes per als autònoms, també ajudes per a les reses braves i crec que la dels mosquits també crec que és d'ells, no?
Sí, ahir van presentar una moció dels autònoms, que és la moció típica que han presentat en tots els ajuntaments de tota la província. Matos de Ciutadans es va inventar la moció i vam incluir dos punts més a aquesta, diguem, moció, en la qual ells la van acceptar i després de la votació, pues, els partits polítics van votar a favor, que vam incluir dos punts, que un era, per exemple, que el Consell pues, també donarà ajudes a tots aquells professionals que siguin mutualistes, perquè el decret que van ficar d'autònomos només estan incluïts tots aquells que tinguin en el sistema RETA. Sin embargo, aquells que són mutualistes, com poden ser arquitectes, aparejadors, químics, qualsevol ofici professional, se quedaran fora d'aquestes ajudes. Entonces, pues, van creure per tu que també se ficarà en aquesta sol·licitud. I després també van estar veient que la Confederació Valenciana d'Empresaris pues, enqueixen-se un poc de l'Institut Valencià de Finances, que pues, que no acaba de donar la financiació oportuna a les empreses i liquidez a les empreses per poder eixir un poc de la crisi del Covid. I entonces lo van sol·licitar pues, que l'Institut Valencià de Finances pues també pues flexibilitzarà un poc de les seves condicions i que agilitzarà els tràmits lo més ràpid possible. Això en quant als autònoms. En el tema de ganaderies, ahir sí que se van presentar dos mocions, una del Partit Socialista que la vam pactar en nosaltres i una altra per part del PP. El que se va fer va ser fusionar les dues mocions i portar-ne una al plenari. Vale, evidentment ahí pues van votar a favor el Partit Socialista, el PP i Ciudadanos i Compromís se va abstindre, vale? I l'únic que demana és pues, bueno, pues que la Conselleria d'Agricultura que ha deixat fora la ganaderia de reses braves, diguem, pues que s'ho repensar altra vegada i que bueno, que és una activitat ganadera i que per tant pues té que intentar pues ajudes igual que ha fet en diferents altres ganaderies. Per lo tant, pues pensem que a part d'això pues la festa de Boa Carrer està molt enrere, entonces pues pobles de la Comunitat Valenciana i que pues que no volen que se perga aquesta tradició i que la conselleria pues no pot deixar de costat a les ganaderies que se dediquen a los braus.
La setmana passada vam estar xerrant vostè i jo, no? I vam parlar d'aquesta declaració de zona catastròfica al Masora per culpa de les pluges d'abril, no? I ahir ja es va firmar una declaració institucional demanant aquesta ajuda, no?
Bueno, ahir lo que s'ha de fer és que per un costat hi ha una moció, vale, que demanen que el govern pues ficar els millors a l'abast pues per intentar pues que els veïns que van estar afectats per aquesta inundació pues tenen una indemnització, això va ser també per majoria, per una unanimitat, i després també se va passar pel pleno diguem, la dació de comptes del decret firmat per l'alcaldia, on s'insta al govern a, pues, a declarar la zona de zona catastròfica a la Vall de la Palla de Masora per fer que van ocorrir per les pluges del dia 30 de març i 1 d'abril. El tècnic municipal, pues, han calculat que se van produir un dany aproximadament d'uns 25 milions d'euros, dels quals, pues, molts estan ja sent pagats per el consorci de seguros, ¿vale? I aquella gent que no tinguera seguro, pues, esperem que si el govern de la zona catastròfica, pues, puguen cobrar algo del mal que s'han produït en les seues viviendes.
Mm. Des de fora pareix que hi ha bastant de consens, no?, al plenari d'Almassora. No hi ha res que mors i tot haveu remat tots cap al mateix costat.
Sí, a veure, jo crec que tots els que som veïns d'Almassora, pues, veiem més pobles que el nostre poble. Entonces, el que se tracta, cada un pot tindre una visió diferent, però que el que se tracta al final és de tirar endavant i que totes les propostes i tot el que siguin beneficis per al nostre poble, jo crec que tot el món estem per el tema de apoyar-lo. Entonces, no? És dir, jo crec que la nostra labor com a consellals, pues, és això, és qualsevol moció que se presenta, que si hi ha beneficis per al nostre poble, pues, apoyar-la, evidentment, cada un tindrà una visió o una normalització, però, bueno, sempre s'arribarà a acords i al final, pues la prova està que pràcticament moltíssimes de les mocions que se presenten en el plenari de la Junta de Mejora i sempre una unanimitat. Uh-huh. Això està molt clar.
Perfecte, regidor de Ciutadans Almassora, Javier Moya. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat tot el que va passar ahir.
Pues no, moltes gràcies a vosaltres. Ja està, que fins vulgueu.
Xerrem ara amb el portaveu del Partit Socialista Almassora, Santiago Agustí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ahir va tindre lloc el plenari de juny a la ciutat d'Almassora i volíem saber des del Partit Socialista, el govern, no? Quines impressions teniu?
Bueno, ahir en la sessió, com tu dius, plenària de l'Ajuntament d'Almassora van passar diverses qüestions que des del nostre punt de vista són importants, diferents també, per dir-ho així. Uh-huh. Per a mi, evidentment, important va ser el recolzament que vam tindre primer a donar compte, no?, de la sol·licitud al govern d'Espanya de la declaració de zona afectada greument per les últimes inundacions que va patir el municipi d'Almassora i algun altre municipi de costa, i també lligat a aquesta proposta des d'alcaldia per a sol·licitar al govern d'Espanya també una proposta que evidentment demana ajudes des del punt de vista dels danys que se van produir aquells dies. No? I això és un tema important que sí que va obtindre el recolzament de la resta de grups polítics i també temes importants com sol·licituds que vam firmar per, en aquest cas, sense el grup Compromís, per lo que és el recolzament al sector taurí i a les ganaderies, que evidentment, pues, és un sector i una activitat econòmica més que també ha patit, no?, perquè evidentment no se'ls està donant la possibilitat de que aquests festejos, pues, se puguen desenvolupar i, per tant, també tenen unes pèrdues econòmiques que, en la mesura del possible, sé que a vegades no és possible arribar a tres llocs, però considerem, i així no vam considerar en el plenari d'Almassora, en este cas els grups Partit Socialista, Partit Popular i Ciutadans, pues, exigir que la conselleria també atenga aquesta circumstància. Uh-huh. I això van ser temes importants que vam debatre un poc ahir al plenari.
Sí, hem xerrat abans amb la portaveu de Compromís, sí, no?, per Almassora, Diana Benlliure, i ella mos ha comentat que no van respaldar aquesta moció, no?, per un tema de competències i que opinen, no?, que només es té que demanar ajudes per a les reses braus, sinó per a tots altres espectacles, no?, que també utilitzen els animals dins del seu entreteniment. Què opina d'aquestes declaracions?
Bueno, jo no vull entrar en el debat més que el que vam tindre ahir. No? La justificació és cert del Compromís, ve un poc en la línia de pensar o de dir que les ajudes deuen de vindre de la Conselleria de Justícia, i bueno, la meva manifestació la reproduís avui aquí per a vosaltres, és ben senzilla. Vull dir, res té a veure en qui autoritza un festeig, a qui d'alguna manera evidentment té i evidentment està incardinat dins de la Conselleria d'Agricultura i Ganaderia. Jo li vaig dir, imaginem que en el municipi d'Almassora volguérem articular ajudes perquè fórem un municipi que tinguérem un sector important dins del poble d'aquestes característiques, les ajudes les donaria agricultura, no les donaria policia, per fer un símil perquè se m'entenguera. Per tant, crec que la discussió està igual. El que volem és que, evidentment, la conselleria, que entenem que té les competències, que ja va explicar que, evidentment, sí que s'han donat de l'ordre de tot el tipus d'alimentació, però no deixa de ser ramaderia, encara que en aquest cas siguin bous que, evidentment, pues, van a les places o van als nostres carrers. Però, clar, la Conselleria de Justícia és qui autoritza, però no qui entén que té que calibrar un tipus d'ajudes per a unes persones que estan suportant les pèrdues. Però, bueno, d'alguna forma ja t'he dit que en aquest cas sí que vam, hi havia dues propostes, la que havia presentat el Partit Popular i la que havíem presentat nosaltres, i en aquest cas, junt amb el company de Ciudadanos, nosaltres vam presentar un text únic, perquè al final, com sempre m'agrada a mi explicar, jo crec que tot allò que se puga fer en el major consens dona més garantia de que ho estem fent bé. I en aquest cas, pues, l'únic que se va quedar fora d'aquest consens va ser el grup de Compromís.
No, sí, però la veritat que des de fora abans ho xerrava també el portaveu de Ciutadans, Javier Moyà, que pareix que hi ha bastant consens dins de lo que és el plenari de l'Ajuntament d'Almassora.
Sí, bueno, estem fent un treball i això jo crec que és de tots, eh? Vull dir, saps que també estem treballant des dijousos en la taula Covid, vull dir que, evidentment, conforme es vam dir el primer dia, crec que qui governa té que tindre la generositat, no?, d'oferir i ser pacte a qui no governa, i el qui no governa té que tindre, pues, una lleialtat institucional, perquè crec que, sobretot en temes importants, també és, repetir, és molt important per dir així, que estiguem tots de la mà, i, bueno, en la mesura sí que, si mires, pràcticament totes les mocions van ser aprovades o bé firmades de manera conjunta o inclús recolzades. La pròpia dels Mosquits, que demanava en aquest cas el Partit Popular, pues, també la vam recolzar. Sí que vam ficar una matisació i una esmena quan parlava de Diputació, no per defendre res, sinó simplement perquè Diputació el que té és un contracte i, evidentment, el contracte és un plec de condicions que se va redactar en anterioritat, se va adjudicar en aquesta legislatura, però més enllà d'aquesta circumstància el que vam voler fer de manifest, i bueno, la moció al final també va ser recolzada per tots en la nostra esmena, és que els plecs adjudicats només se poden ampliar en funció del que diu la llei i del que diuen els tècnics. No és ja una voluntat, perquè en aquest cas ja tenim, crec que són quasi vora un milió d'euros el que Diputació aporta a aquest pla. Que és insuficient o que la Generalitat té que fer els majors esforços. Bueno, és un tema de salubritat, és un tema que està ahí, és un tema que ens afecta a molts municipis, entre ells Almassora, i, bueno, i per demanar i per recolzar una postura unànime, nosaltres seguim insistint en que crec que n'hi ha un bon clima de treball, crec que això al final el beneficia des del ciutadà i la ciutadana d'Almassora, i nosaltres en aquesta línia evidentment seguirem treballant.
Sí, respecte a les ajudes i a aquesta taula del Covid-19, no, que m'estava comentant abans, hem vist també que van aprovar ahir aquests 30.000 euros que es donaran també a les ONGs, no, de la ciutat. És un pas molt important.
Sí, bé, estem fent, evidentment, com en tots, no? Vull dir, en l'aspecte de serveis socials, evidentment, no està havent ninguna limitació per tal d'anar dotant, i en el que són diferents convenis, vam portar ja també un en l'anterior plenari a Creu Roja, és a dir, estem mantenint una estreta col·laboració amb les ONGs, perquè són les que en aquest moment també estan fent una tasca important de repartiment d'aliments i tal. Llavors, bueno, s'han buscat diferents fórmules administratives, per dir-ho així. Una va ser una ampliació d'un conveni en el tema de les beques, perquè saps que la conselleria sí que va articular beques, però només els que tenien el 100% de la beca menjador. Nosaltres, evidentment, hem actuat a nivell municipal. I en aquesta taula del Covid, conforme també, pues, a més de l'adquisició de material sanitari que se va repartir a la població, estem parlant d'un pla també d'activació local, que són xicotetes obres. Espero la setmana que ve o la propera poder tindre la modificació de crèdit prevista en tot el que és la reorganització dels diferents capítols del pressupost. I, bueno, i crec que dins de, evidentment, les limitacions pressupostàries, perquè nosaltres enguany no tenim superàvit, no tenim remanents que poder utilitzar, i per tant tot és una gestió única i exclusiva de les baixes que s'estan generant en el propi pressupost. Però, bueno, crec, conforme t'he dit, tots els dijous tenim una taula del Covid on estem representats tots els portaveus en l'alcaldessa, i crec que el treball i el, sobretot el compartir actuacions de tot tipus, eh? Vull dir, se'ls informa de tot tipus d'actuació, de les desinfeccions, de l'apertura d'instal·lacions, de qualsevol circumstància que pregunten, i a més tots van fer les seves aportacions i les anem discutint un poc de manera sectorial, i bueno, doncs, en fi, no en tot coincidim, però crec que és bo que ens escoltem perquè a vegades pues, les idees sorgeixen entre tots i de qualsevol és bo escoltar.
Sí, ahir també va eixir endavant, no?, una moció presentada pel Partit Popular d'ajuda als autònoms, no?, que han demanat més ajudes al Consell, i vosaltres també els haveu respaldat en això.
Sí, també. Anava, és a dir, que el ple tenia molts punts d'encontre, però de diferents temàtiques. En aquest cas, el Partit Popular el que reclama és que se tornen a traure una altra línia d'ajudes als autònoms, que arribi a més autònoms de la nostra província, de la nostra comunitat, perquè la competència entenem que és de Generalitat, i bé, nosaltres, jo crec que al final els colors polítics, evidentment, els defenem i s'han de defendre, i és obvi que ho fem, però que al final també és evident que el que tots volem és que se pugui ficar pues, la màxima, diguem, recursos als sectors que més ho necessiten. També jo, que sí que m'he permetit aquesta llicència, que porta pressupost en l'Ajuntament i en Diputació, sempre dic que la gestió no és el que ho vol, sinó el que ho pot. I això també és algo que a vegades hem de fer reflexions encara que no agrada. Però bueno, nosaltres ahir vam fer també una xicoteta matisació en el període un poc de negociació i al final, conforme te dic, i la veritat és que és una màxima de sempre per a mi, tot allò que té un màxim recolzament, jo sempre estic convençut, torno a repetir-ho, de que té un màxim encert, no? Perquè si no és al final, pots decidir, perquè tens una majoria i ho fas, però bueno, sempre queda una part de representació que no està en aquest acord i que, per tant, té més dubtes de que potser estiguem fent les coses 100% bé. El ple de la mesura va discurrir en aquest tono que està discurrint i jo vull agrair, evidentment, en aquest cas com a representant del grup majoritari en l'Ajuntament i qui té l'alcaldia en el nom de Mercè Galí, pues l'esforç també estan fent la resta de grups polítics per sumar, i en això en aquest context.
Perfecte. Portaveu del Partit Socialista d'Almassora, Santiago Agustí, moltes gràcies per haver estat avui i haver xerrat de tot això amb nosaltres.
Moltes gràcies i un plaer, quan vulgueu. Vinga.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra.
tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres a Mario García, regidor de l'Ajuntament de Nules. Bon dia, Mario.
Hola, molt bon dia, Susana, com estem?
Pues bé, en ganes de preguntar-li si en Nules se farà la coalició que denominen des de l'actual equip de govern que es diu PPOE.
Perdona que me ría, pero no, la palabra es no, la contestación es no. Sí, ya he escuchado algunas declaraciones por parte del actual alcalde, de David García, y de la que no sabemos si está o no está en el equipo de gobierno, que es la de Más Nules. Pero bueno, esto al final lo que están haciendo es buscar excusas, no poner soluciones e intentar, delante de la opinión pública, decir que es que el PP y el PSOE quieren pactar para echarles, ¿no? No estamos en eso. El Partido Popular no está en el tema de pactos. Si eso se hubiese querido hacer, ya se hubiese podido hacer hace muchísimo tiempo, pero no, no es la cuestión. Lo que tienen que hacer es dedicarse a lo que se tienen que dedicar, intentar pagar las facturas, intentar consensuar un presupuesto y resolver los problemas que ellos mismos han creado. Y también, pues bueno, en una parte de ese problema, pues también os tengo que decir que el PSOE también fue culpable en su momento hasta la anterior legislatura, cuestión que no hay que olvidar. Aquí los únicos que no tenemos ningún tipo de responsabilidad ni de culpa en esta mala gestión económica es el Partido Popular, que ahora quieran decir que queremos pactar PP y PSOE como PPOE. Bueno, ya lo he escuchado otras veces, ¿no? Hace muchos años en este municipio, pero no estamos en estas.
El Partido Popular sacó solamente 6 papeletas de diferencia con Centrals en Nules, ¿no? Es decir,
dos. Fue por 2 votos. Sí, sí. No, ni 6, 2 votos. Pero bueno, bien, da igual, 2 que 6, sí.
En este caso, sí que ellos gobernando, como están gobernando en minoría, argumentan que debido a la oposición el pueblo es ingobernable. Es decir, es que ustedes no aprueban nada de lo que ellos les presentan, que ellos sí les presentan proyectos, sí presentan en una forma de pagar a las personas que han prestado servicios al ayuntamiento.
Sí, bueno, aquí hay que recordar varias cosas. Aquí, una, esto de que están en minoría o no están en minoría, bueno, pues yo en los últimos días estoy escuchando muchas excusas, ¿no? Yo recuerdo la anterior legislatura cuando todos eran todos amiguitos, eran 9 contra 8. Yo quiero recordar que el Partido Popular en la anterior legislatura, con 8 concejales a 40 votos de la mayoría, se juntaron todos contra el Partido Popular porque venían a hacer otro tipo de política, venían a gestionar mejor, venían a acabar con los corralitos, ¿no? Que 5 años después pues ni han acabado con ningún corralito porque no estaba montado, ni han hecho otra forma de gestionar, ni absolutamente nada, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Que ellos confiaban en sacar otro resultado en las elecciones y volver a repartirse el poder. ¿Qué pasa? Que no les han dado los números, ¿no? Y se han quedado 6 de CCD, más 1 de Nules, y después 5 el Partido Popular y 5 el PSOE. Pues oiga, tendrán ustedes que buscar soluciones y no buscar excusas, ¿no? Ya se sabía que con 6 era ingobernable. Yo recuerdo al principio de la legislatura cómo David García quería jugar a 3 bandas porque lo único que le importaba era tener la vara de mando. Yo creo que no le preocupa la gobernabilidad del municipio. Lo que le preocupa a David García era hacerse la foto siendo otra vez alcalde. Pero es que ser alcalde tiene unas responsabilidades y lleva un trabajo detrás. En cuanto a que están presentando alternativas, oiga, yo he escuchado las entrevistas, ¿no? No hay ninguna alternativa que venga con informe favorable desde intervención. Ninguna. Y también que digan que la ley marca que se tiene que pagar, es cierto, pero es que los informes se tienen que leer correctamente. Es que estos señores tenían las facturas en el cajón. O sea, lo que estamos hablando ahora, este dinero, que es del año 2019, uh-huh, es cuando todos eran amiguitos y antes de elecciones, antes las ocultaron. Las ocultaron porque querían hacer otro tipo de pacto. ¿Qué ha pasado? Que los números no les han salido. Y al final, en la administración, más pronto que tarde, pues los resultados salen. Oiga, es que no tengo ni un informe favorable. Y efectivamente la interventora dice, oiga, los proveedores no tienen ninguna culpa porque todo aquel trabajo que se ha prestado se tiene que pagar. Ahora bien, si el proveedor no tiene ninguna culpa, pero es que no había dinero consignado, no queda dinero en los presupuestos y lo que tendrían que haber hecho es no gastar más de lo que tenían. El problema es que se gastó mucho más de lo que había presupuestado. Yo recuerdo cuando David García, alcalde y concejal de Hacienda, decía que habían bajado el presupuesto, que no se gastaban tanto dinero, no sé qué. Claro, si no las contabilizaban, el que no paga siempre tiene dinero. Pero es que eso no son soluciones. Pueden salir las veces que quieran a llenarse la boca de que están haciendo soluciones. Actualmente, encima de la mesa, solamente hay un informe válido, que es el de la interventora. Necesitan 1.300.000 euros de exceso de financiación, de falta de financiación, y tienen 840.000 euros pendientes de pago. Cuando vengan con un plan de viabilidad, cuando cumplan con lo que dice la interventora, nosotros levantaremos la mano favorablemente. Mientras tengamos algún tipo de responsabilidad personal y patrimonial, y a mí de esto, estos señores no me tienen que contar absolutamente nada, porque han intentado llevarme a los juzgados una y mil veces y no lo han conseguido, ahora lo que tienen que hacer es trabajar y apechugar con sus responsabilidades. Y por supuesto que los proveedores no tienen ninguna culpa, pero es que los informes no se tienen que leer parcialmente, los informes se tienen que leer enteramente. Y los informes que están encima de la mesa por parte de intervención es que tienen que hacer una no disponibilidad de 1.300.000 euros y si quieren pedir un préstamo tendrán que ponerse a negociar unos presupuestos del año 2020. Que ya le avanzo que nosotros estamos dispuestos. Mi portavoz está esperando que el señor David García le llame para ver por dónde va a ir el presupuesto, que hasta la fecha de hoy ni ha llamado ni se le espera.
Es decir, que para ustedes desbloquear el municipio de Nules, porque en definitiva está totalmente bloqueado, están esperando a que les digan qué hoja de ruta tendrán para el presupuesto del 2020, estamos hablando del año actual, ¿no?
Sí, bueno, yo matizaría una cosa. El municipio de Nules lo han bloqueado ellos. O sea, no lo ha bloqueado el PP, el PSOE. Yo supongo que en su momento algo de culpa tendría, pero yo no voy a hablar por el PSOE, yo hablo por el PP. O sea, el municipio no está bloqueado de ahora, porque yo quiero recordar que la liquidación del año 19 es de prácticamente entera de ellos. Este señor, el que es el alcalde, algo de responsabilidad tendría cuando era concejal de Hacienda, algo tendría cuando era alcalde de la anterior legislatura. Oiga, y ahora es alcalde con 6 más uno de más Nules. Es que la propia señora Rosa Ventura reconoció en un pleno que esto es delito de libro, que sí, que las cosas no se habrán hecho bien, que habían facturas, que sabían que habían facturas, pero ella levanta el brazo porque se siente responsable, sabiendo que no estaban haciendo bien las cosas, que esto lo habían hablado antes de elecciones. Oiga, pero ¿cómo me está diciendo esto? Y ahora resulta que el que bloquea es el PP, cuando nos han ninguneado, cuando se juntaron los amiguitos, cuando habían cumplido el 98% del programa que llevaban. Oiga, ¿pero dónde estaba toda esta buena gestión? Oiga, ¿pero dónde estaban los corralitos? Pero es que le ha saltado todo por los aires. Es que lo estaban ocultando todo para volver a las elecciones y volverse a juntar y repartirse. Pues oiga, apechulen ustedes. Yo, si alguien me viene con un informe de la interventora, que es la máxima responsable en tema económico de un ayuntamiento, porque esta señora no trabaja para el pueblo, esta señora es habilitada nacional, a la que le debe cuentas es al Estado. Oiga, pues si esta señora no informa favorablemente, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Que me salte la ley? ¿Es eso lo que me está pidiendo? Oiga, venga con soluciones. Dígame, ¿qué parte del presupuesto va a declarar usted que no la va a ejecutar? Y después, si quiere pedir un préstamo, tendrá que marcar las líneas del año 2020 si quiere hacer el presupuesto. Y tú sabes que un presupuesto pues cuesta por lo menos negociar. Pero es que estos señores están en la atalaya del poder, echándole las culpas a los demás y no poniendo soluciones. Yo entiendo que los que le votaron es porque le creyeron y actualmente están ellos mismos bloqueados. Ellos sabían que se habían gastado este dinero. Ellos sabían que no lo podían imputar al presupuesto. Pero ¿qué pasó? Los números no le dieron. El señor David García sacó 6 concejales, 2 votos más que el Partido Popular. No llegó a un acuerdo con PSOE y con más Nules y ha saltado el acuerdo por los aires. Oiga, yo recuerdo 4 años atrás, cuando a mí no me creía nadie, cuando teníamos el hashtag Pacto del Gasto. Es que estos señores en su momento devolvieron dinero a los bancos cuando no era necesario. Es que estos dineros han hecho una gestión económica caótica. ¿Nadie se acuerda del hashtag del pacto del gasto? Yo claro que estoy dispuesto a hablar con el PSOE y con CSD y con OGEN, como se llamen, porque cada legislatura cambian de nombre, incluso con más nules. Pero oiga, ¿qué quieren? ¿Que trabaje yo? ¿No tendrán que venir ellos con propuestas? Si la línea de ruta está marcada, se la ha puesto la interventora por activa y por pasiva. Hagan ustedes una retención de no disponibilidad de 1.300.000 euros. Y las facturas extrajudiciales, que es verdad que siempre han habido extrajudiciales, las podrán pagar. Pero oiga, han habido extrajudiciales de 100.000, de 100, en todos los ayuntamientos, en todos. Pero oiga, que a sabiendas tengan colgados 840.000 euros, pues me parece como poco sonrojante, sonrojante, sonrojante.
Por esto, por lo que hablábamos de que en un municipio, dado que todo el mundo se conoce y habrá que hacer un poder entre todos, se está bajando la idea incluso de que el Partido Popular y el Partido Socialista en Nules decidiera de forma, bueno, no habitual, porque esto realmente las tendencias políticas son muy distintas, poder llegar a un pacto. Por eso sí apuntaban y por eso yo le pregunto, ¿ustedes han barajado la idea de llegar a un pacto con el Partido Socialista?
No, no. Ni muchísimo menos si no estamos en estas ahora, ¿no? Nosotros no nos lo planteamos. Yo quiero recordar que en su momento, cuando fue la toma de posesión, yo era portavoz y número uno por el Partido Popular. En la misma toma de posesión, cuando recogí el acta de concejal, minutos después de tomar el acta de concejal, yo renuncié a mi alcaldía. En aquel momento, cuando nos dimos cuenta de que David García sí que estaba jugando con el futuro del municipio, sí que le ofrecimos el día de la toma de posesión,
sí,
juntarnos Partido Popular y PSOE, y yo renuncié por si yo era un estorbo, porque yo recuerdo cuando David García, que decía que para hablar con el PP sobraba la cabeza de Mario García. Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De qué me está hablando usted? Pero bueno, yo con David García, cuando pide mi cabeza, entenderá que no tengo nada en común con estos señores. Entonces sí que se buscó, por vía de urgencia, en 48 horas, pactar con el PSOE para que hubiese una gobernabilidad desde el inicio de la legislatura. Uh-huh. Y yo, por si yo era un estorbo, puse a disposición mi cargo y renuncié a ser el portavoz. Y tomó el relevo María Victoria como número uno. Uh-huh. Y nosotros le ofrecimos, al principio de la legislatura, al PSOE, ir conjuntamente 2 años la alcaldía para el PP, 2 años para el PSOE, 50% de junta de gobierno y ponernos a trabajar y con lealtad. El PSOE no se atrevió en aquel momento. No sé si es porque ya sabía que había cosas o esperaba poder llegar a un acuerdo una vez tomada la legislatura por la democracia.
Por un ejercicio de responsabilidad, sí. Mario, usted sabe que el periodo medio de pagar facturas ha pasado de 60 días en el Ayuntamiento de Nules a 85 días en este momento. Es decir,
a 84 es el último récord, a 84.
Entonces, por eso ahora los ciudadanos de Nules lo último que apuntaban era la posibilidad de que hubiera una toma, por ya que entre ellos no han podido arreglar las diferencias, pero bueno, lo que también no sé si conocían los ciudadanos en ese momento es que ustedes ya al principio de legislatura ya estuvieron en esa conversación y que por parte del Partido Socialista se desestimó, ¿no?
Sí, sí. Además, mucha gente se preguntó, yo di mis explicaciones del por qué Mario García había renunciado a ser candidato a la alcaldía, porque hasta el último momento se mantuvo en la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE, porque nosotros ya veíamos que era ingobernable y que este señor, el que democráticamente por 2 votos más, la lista más votada, que después lo defendió, que no me deja de hacer gracia, uh-huh, quería que gobernase la lista más votada. Ya no se acuerda cuando el Partido Popular sacó 40 votos que le faltaron para la mayoría absoluta y al final hicieron alcalde al último de las listas. Esto es cuestión de tiempo, ¿no? No me deja de hacer gracia. Pero también es que ¿por qué siempre se le pide responsabilidad al Partido Popular cuando lleva 4 años sin gobernar, cuando ha gobernado, ha demostrado que sabe hacer las cosas y ahora que estos señores han hecho un desastre económico con 5 concejales que tiene el Partido Popular, se nos pide otra vez responsabilidad? Oiga, que no se acuerda que este señor cada vez que abre la boca es para insultarnos, para decirnos cualquier cosa. Como poco, lo que tendría que hacer si tuviese vergüenza política o vergüenza torera es pedir perdón y llamar a los portavoces, o pedir perdón y irse, o pedir perdón. Pero sí, claro, pero porque ahora el Partido Popular, y claro que me duele que mi municipio esté así, pero estos señores que han hecho una gestión económica desastrosa, ahora me vienen a mí con PPOE, oiga, pero que esto que es el patio de un colegio, pero que usted no va a reconocer que ha hecho una gestión catastrófica único responsable es usted y en una parte el PSOE en su momento por el gasto?
El Partido Popular, después de todo esto y fuera, porque si pensamos en lo que se dice unos y otros, al final nunca llegamos a consensos. El Partido Popular de Nules está abierto a llegar a algún tipo de consenso con el actual gobierno o, en su defecto, con el Partido Socialista.
El Partido Popular de Nules siempre ha estado dispuesto a trabajar por el municipio, siempre. Y cuando ha gobernado ha demostrado que, con sus errores como todos, pero que la gestión económica es prioritaria. Yo, esto es una cuestión que lo tendría que decir mi portavoz. Yo ya le digo que estoy abierto a todo, pero lo primero que tendrán que hacer es reconocer sus errores. Sí. Entenderá que yo escuchaba el otro día la entrevista que le hacíais al alcalde y bueno, este señor no se ha equivocado en nada. Este señor es un pequeño dios político. Pues mire, será muy difícil que cuando uno no hace autocrítica, como ha hecho el Partido Popular en estos años de oposición, y yo la he hecho muy fuerte, porque cuando salí de alcalde y cuando he sido portavoz, yo creo que lo primero que viene, como en todas las cosas, es por reconocer los errores. A partir de reconocer los errores y bajar el tono político, porque si él es conocedor de que está en minoría, como poco debería de rebajar el tono político. Lo que no puede ser es que cada pleno que pase, que día que lo va a seguir trayendo, que cada entrevista que le hacen, que se crezca, porque este señor, cuando le ponen un micrófono delante, se crece. Ahora resulta que somos el PPOE, que nosotros lo hemos hecho todo mal, que nosotros estamos bloqueando. Oiga, que yo llevo 4 años sin ningún tipo de gestión, y la hucha que le dejamos de los 2.400.000 euros, ¿dónde está? Por lo menos reconocer los errores. A mí no me vale que entre por detrás o en el pleno sea muy humilde para que la gente lo vea y que después nos vaya pegando palos e insultándonos y bueno, no sé cuántas cosas me dijo, estuve escuchando ya, y dijo al final, no, ¿y a usted le quedan fuerzas para seguir siendo alcalde? Claro que le quedan, no gasta ni una intentar buscar consensos. Yo creo que la política ha cambiado, creo que ya no se habla tanto de partidos grandes, creo que todos pertenecemos a un partido, más grande o más pequeño. En estos momentos está en juego el nombre de mi municipio, que es lo que más quiero. Está en juego el que muchos proveedores puedan cobrar, pero te hago una pregunta. Si para que cobren unos señores yo me tengo que jugar mi responsabilidad patrimonial o que me lleven a los juzgados, entenderás que yo he entrado para ayudar en mi municipio. Lo tienen muy fácil. Que levanten el brazo los 6 de FEM, que levante el brazo Más Nules y que levante el brazo el que en su momento se consideraba responsable. Ellos en el pleno reconocen que el Partido Popular no tiene ningún tipo de responsabilidad. Pero así y todo, si viniesen los informes favorables y algo de viabilidad con sensatez, ya te digo que nosotros lo más normal es que votásemos o abstención o a favor. Pero es que hasta ahora traen informes, traen los mismos documentos, no traen el cumplimiento de la interventora y así es imposible. Yo puedo salir en los medios de comunicación a decir lo que me apetezca en cada momento, pero después uno tiene que ser responsable, porque ser alcalde es muy bonito, pero también lleva a trabajar su responsabilidad y es lo que no puede ser. Que hagan las cosas, no, y lo vamos a llevar 30 veces más el pago a proveedores. Lo pueden tener 30 o 30 mil. Mientras no venga con informes favorables de la interventora, nuestro voto será negativo, porque yo no estoy dispuesto a asumir más responsabilidades que no me tocan. Yo las asumí cuando fui alcalde e intenté hacer lo mejor posible. Pedí perdón por lo que hice mal y por lo que hice bien era mi obligación, pero sobre todo la autocrítica. Y con estos señores es muy difícil, muy difícil.
Mario García, concejal del Ayuntamiento de Nules, muchas gracias por habernos atendido y hasta otro día.
A vosotros, porque gracias a vosotros podemos hablar y después me gusta cómo lo estáis enfocando, porque por lo menos cada uno en su partido da su opinión, estáis contrastando, no tomáis juicio de valor y como la audiencia es sabia, pues ya tomará decisiones. De verdad, que os agradezco el trabajo que estáis realizando y a vuestra disposición siempre.
Gracias.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
I han donat la roda de premsa de posterior al Consell de Ministres. Ja estem sabent algunes de les coses que s'han aprovat. S'ha aprovat, per exemple, la llei de la nova normalitat. És a dir, el govern aprova el Reial Decret de la nova normalitat. Salvador Illa, ministre de Sanitat, ens diu que la vigència se mantindrà fins que tinguem una teràpia o una vacuna eficaç contra el virus. Què és la nova normalitat? Algunes de les mesures que estableix el decret de la nova normalitat serà mascarilles obligatòries quan no se puga mantindre la distància interpersonal i residències, jo, en planes de contingència ante possibles rebrotes.
I se plan quin és? Si no n'hi havia abans, ara de cop els han ficat, els plans?
Pues és que resulta que és de sàvios per rectificar quan les coses no se fan bé. I és veritat que en les residències d'ancians ha sigut brutal i ara n'hi hauran plans de contingència. És dir, ja s'ha aprovat. També s'ha aprovat la protecció als infants, a la infantesa, és dir. Tenim un problema molt gros i és que almenys 38.000 menors van sofrir algun tipus d'abús en el 2018 i quasi 50.000 van ser atinguts per entitats de protecció als menors segons les últimes dades. Això ha sigut algo que jo, de lo que jo em sent contenta, de que se protegisquen els menors i els majors, perquè en realitat ells són el futur. Els menors són el futur, però els majors van ser el passat, i el que no té passat no té futur. Per lo tant, però lo que, en aquest sentit estic contenta, estic satisfeta. Me pareix que és unes bones mesures que s'estan prenent. Veurem. Però vosaltres volíem parlar d'algo que, clar, que ens preocupava, i són què passa en les comunions d'ací, d'esta zona. Per exemple, Maria, tu has parlat d'en...
He parlat primer amb el paroc de la Nativitat a Almassora, Juan Ángel Tapiador, no? I mos ha explicat que en principi en Almassora, a partir de l'últim cap de setmana de juny, es començaran a fer-se les primeres comunions, es faran durant tot l'estiu, serà de grups de 5 en 5 xiquets, i que per ara 30 sí que han decidit que 30 xiquets, no, que passaran la comunió al 2021.
Pues jo he parlat amb l'alcalde de Artana, que m'ha dit que és en setembre, el de Villafamés en setembre, el de Borriol en setembre, i el d'Alqueries...
Alqueries, en principi, per ara, eso pesa que siga alrededor del 12 de setembre, també.
En Argelita he parlat amb el seu alcalde i m'ha dit que en tenen una, la població és menuda, i que en principi s'ha plaçat a juliol. I sé que en Vila-real ha sigut Txelo la que ha parlat...
Sí, he parlat amb Mosè Javier Aparici i ens ha comentat que els cures de totes les parròquies es van reunir, van donar unes opcions als pares i després ja cada parròquia, pues, des de les opcions, ja ha decidit què va fer en les dades.
Lo mateix passa a Borriana, que cada parròquia allí és, normalment els col·legis com la Consolació, Salesians, també el Salvador i la Mercè són els que duen més endavant el que són les comunions, i cadascú decidirà un poquet quan farà la seva comunió.
Sí, jo vaig sentir un comentari, us ho he dit antes, eren unes mares, estaven reunides concretament a l'Església Major d'ací de Vila-real, i estaven parlant de quan fer les comunions, i bueno, el cura en este cas, el mossèn, els deia que el que ells volgueren ara, per setembre, i hi havia una sanitària que va dir que ni pensar-ho, que tenien por a un rebrot i que ella preferia que fora pues, a lo millor en juliol, no? I no sé, jo si vosaltres vos volguereu en aquest cas, no sé què decidiríeu.
Home, jo crec que ara sí que és una bona data. Ara fa més calor, pareix que estiga tot més tranquil. No
sí, però
sabem
els convidats?
Si finalment al setembre. Bé, ara mateix es poden fer bodes. Si tu pots fer una boda,
sí,
pots
però,
fer una comunió.
Però limites els convidats. És dir, no pots tindre els mateixos convidats. Suposo que quan passarem a la fase 3, però bueno, també Txelo apuntava lo del estar o sigui, fer el convit.
Sí, de fer-ho a l'aire lliure. I així també t'evites el estar en un lloc tancat on és més possible el contagi.
En fi, parlant de comunions, hem arribat a les 2 i un minut. No, senyes no, Maria. Què?
Que t'estava dient que bé, que mos acopiadem fent-li un honor a Pau Donés amb la seva mítica cançó de la Flaca.
Se m'havia oblidat, no tinc perdó. Els deixem en esta cançó i en esta persona que sempre estarà al nostre costat. Fins demà.
Per igual a la placa, coral negro de La Habana, tremendíssima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero